També s'ha dit veure el que hem de tenir molt clar és que els subministraments, estem parlant de l'energia o de l'aigua, no? Són drets bàsics, no? I no es pot privar d'un dret bàsic. Pensem que el que hem fet ha estat privatitzar el que són drets bàsics, no? I aquí potser és un dels grans problemes, no? Que s'ha privatitzat el que estan considerats drets humans, no? I llavors, de cara a casos com aquest, no? Abans de tallar la llum, s'ha de saber qui hi ha dins, no? I s'ha de saber què passa dins, no? I això crec que... per protocols hi ha persones, vull dir, hi ha vides, hi ha algú allà dintre, no? I després hi ha altres temes, com què passa amb les cases que estan també, doncs, ocupades, amb persones a dins, sempre el tema és qui hi ha dins, no? Quines vides hi són, no? I qualsevol decisió ha de passar primer, estem parlant, insisteixo, de drets fonamentals, ha de passar per saber què... Vides, no? Les vides.
Uh-huh. Les vides que estan en joc moltes vegades, perquè, clar, això és una desgràcia, però entre no tallar la llum i aquesta desgràcia hi ha situacions amb subministrament elèctric tallat de màxim patiment. Sí, clar, sí. Pot haver-hi persones grans passant fred, a les fosques, sí, sí. Que, evidentment, no és el mateix que la desgràcia de perdre la vida, però també és una situació no desitjable que no ens podem permetre.
Hi ha un altre element, també, que no sé si era el cas concretament de la senyora de Reus, perquè jo penso que no està bé, tampoc, ficant tant en el que és la privacitat d'aquelles persones. No?
Certament.
Darrere cada porta hi ha històries que són úniques, no? I pensem que hi ha moltíssimes persones que estan vivint en una situació de pobresa vergonyant, que no expliquen res de què passa dintre de casa, no? Ho dic perquè la gent no ho sabem, però, per exemple, persones que tenen un tema d'acumulació compulsiva, no per la síndrome de Diògenes, que també, no? La quantitat de persones que tenen dins de les cases autèntics drames, però que no demanen mai ajuda, val? També hi és, no? I aquí diria que hauríem d'anar com de puntetes, no? Sempre de puntetes, però sobretot quan s'ha de prendre una decisió de tallar un dret bàsic, hem d'estar molt, molt segurs què passa dins darrere la porta.
Sí, i bé, en tot cas, hi ha la possibilitat en casos en què... Clar, perquè aquí un podria pensar des de la visió de les empreses subministradores, llavors, clar, no tallaríem mai o no... trauríem l'obligació de pagar. Com es pot explicar això?
Clar. A veure, el que s'ha d'entendre és que la gent que no paga les factures perquè realment no pot pagar-les. I la llei 24-2015, que neix, recordem-ho, d'una iniciativa legislativa popular promoguda per moviments civils, tant l'Aliança com l'Aliança contra la Pobresa Energètica, la PA i l'Observatori DESC, van recollir 150.000 signatures per portar al Parlament esta llei d'emergència. Esta llei d'emergència que es basava en un principi bàsic, que ara comentava l'Eduard, és... l'aplicació del principi de precaució. És bàsic que les empreses subministradores, abans de tallar, sàpiguen què està passant en aquella llar. Però no ells, sinó que comuniquin a serveis socials per a que serveis socials faci el seguiment per a la protecció de les famílies i la situació personal de cada una d'elles. Si serveis socials diu que aquella persona és... aquella llar és vulnerable, se fa un informe de risc d'exclusió residencial i este informe protegeix a les famílies dels talls. Per tant, el principi de precaució és bàsic per evitar el tall i per donar una oportunitat a aquestes famílies que se'n puguin sortir. Diem, la gent, si no pagaria, no. O sigui, el que s'està mirant és que siguin deutors de bona fe. O al revés, que els deutors de mala fe pues, se'ls persegueix ja, o se'ls... bueno, no s'està protegint la llei. La llei està protegint a persones vulnerables i això s'ha de tindre molt clar. No, uh-huh. No volem, no és que sigui per tothom, és garantir el subministrament pels més vulnerables.
Uh-huh. I a partir de... És curiós que a partir del cas de Reus han anat sortint altres casos que potser, no sé si calculadament o no, han sensibilitzat l'opinió pública, no? Perquè sí, potser s'ha destapat una realitat que existeix i que existia.
Sí, és com aquelles fotografies que van sortir d'aquell nen que va morir a la costa, que vas com necessitem com una mena d'una imatge concreta que ens impacti, no? Només en aquesta línia, no? Hi ha hagut una... O el darrer informe d'ECAS, d'Entitats Catalanes per l'Acció Social, una federació que aplega les entitats que a Catalunya estem, doncs, en l'àmbit de l'acció social. Segons aquestes dades, i parlant de pobresa energètica, es va evidenciar que el 16,2% de la població catalana està afectada directament o indirectament per la pobresa energètica, no? Entre cometes, no? I això vol dir que el 6,9% de la població catalana ha tingut ja endarreriments en el pagament de rebuts de llum, d'aigua o gas l'any passat, no? I que durant el darrer any, 2015, 169.000 persones a Catalunya han patit talls de llum, aigua i gas, segons l'Observatori d'ESC, no? Estem parlant d'un volum d'uns números absolutament impressionants. Impacten en moltíssimes vides, insisteixo, moltíssimes vides, moltíssimes llars, no? I a vegades perdem... A part, una altra cosa, també. A veure, aquí estem parlant de pobresa energètica. Sincerament, a Càritas, és un terme que ens... aquest terme, pobresa energètica, va sorgir el 2013, a finals sí. de 2013, no abans, no? I estem parlant de pobresa alimentària, pobresa infantil, estem comercialitzant, no?, el que és un concepte que, en realitat, el que explica és que tenim, senyors, senyores, tenim persones que no arriben i famílies que no arriben a final de mes.
És el que intentàvem dir al principi, és a dir, que la pobresa és una i que es diversifica molt, però que, en el fons, és el mateix aquesta persona que el que es beneficiarà del gran recapte que i aquí hi ha moltes famílies que no poden menjar perquè no tenen el mínim. És el mateix.
És el mateix. Queda molt clar, no? Però, clar, què vol dir amb això? Clar, nosaltres el que proposem des de Càritas i de les diferents entitats, no? Caldria establir una tarifa social per persones en situació de vulnerabilitat, però clarament ja des del començament, no? Persones que tinguin uns nivells d'ingressos amb un nombre de nombres de familiars determinats en aquella llar, sistemàticament haurien de tenir ja una... allò que puguin arribar a pagar, no? No es pot pagar. No es pot arribar a pagar un rebut que suposi més del 10% dels ingressos d'aquella llar. Val? I aquí, tot el demés són històries, no? Les persones han de poder viure a final de mes i això, fins a final de mes, i això vol dir no només menjar, no només un sostre, han de poder també fer una vida.
Sí, sí, i la llar no són només les parets, el terra, sinó que és un lloc, doncs, molt personal, privat, i que necessita, doncs, un mínim, diguem, un mínim benestar. No estem parlant de luxes ni de comoditats, sinó un mínim benestar. No sé, senyor Vilabelló.
Bueno, no, estic absolutament d'acord.
Avui hi ha certa unanimitat de fons, però potser hi ha matisos a l'hora d'expressar...
No, hi ha un puntet que és el tema de les culpabilitats. Quan passa una cosa així, és tan fàcil. Hasta aquí hi ha un oient que parla de la culpabilitat de la família.
Sí, sí.
És dur, això, és molt dur. Però ja no em vull ficar amb el tema de la família, que no m'hi ficaria mai. Mai. La neta que li havia portat el sopar. Aquesta, dir-li que és culpable perquè no li portava també els diners per pagar. No ho sabem. Però no ens fiquem amb la família. El problema és que ara resulta que ningú era culpable. O potser ho eren tots. Això s'ha d'intentar, és la rapidesa, és important. Perquè la companyia de l'Electra, del Gas, el que sigui, doncs ha dit, no, ja ho vam dir-ho, però els serveis socials no han anat prou de pressa i nosaltres hem tallat. Vull dir, aquí hi ha que ser molt ràpid. És com quan té un atac de cor i demana el 112 i diu, un senyor l'ha atropellat una moto. I què? Com està? Doncs està a terra, que li fa mal. No hi ha la mateixa pressa que un senyor que ha tingut un atac de cor. Aquí era l'atac de cor. Això era rapidíssim, els serveis socials. Aquí han d'anar molt més ràpids quan en la companyia d'això. Llavors, aquí hem de fer un esforç, tots, els privats i els públics, en donar-li la importància que això té. I potser aquí és bo aquest moment que estem sortint, o les notícies que estan sortint als diaris. Igual d'aquí dos mesos no se'n parla més i torna a estar tot igual. Desitjaria que no.
Bé, en tot cas, podem aprofitar, ja, també tenint en compte que tenim un representant de l'Aliança contra la Pobresa Energètica. Com està ara la situació? Parlava Eduard Sala de l'any 2013, que hi ha com un punt d'inflexió en el que és la sensibilització sobre aquest tipus de pobresa concret. Com, per les dades que es tenen, com està ara la situació d'aquesta pobresa a Catalunya? A partir d'aquesta llei, però també a partir de la realitat que tenim, no? I la realitat és la que és, també econòmicament i socialment.
Sí. A veure, per contextualitzar una mica, sí. Comentava l'Eduard, a final del 2013 se va, el govern de Catalunya va muntar el que sigui el decret de la treva hivernal, que és un decret que és el decret que sí que el Tribunal Constitucional va fent recurs i va tirar cap atràs. Que a vegades hi ha molta confusió als mitjans de comunicació quan parlen de la llei de pobresa energètica està recorrida, no. O sigui, la que està, la 24 de 2015 està en vigor, la que es va recórrer la del 2013. L'Aliança contra la Pobresa Energètica neix a principi del 2014 i el que fa és unir diferents entitats que treballaven la pobresa energètica des de dos vessants. Entitats que treballaven des de la part més tècnica, com podria ser la Xarxa de Sobirania Energètica, o Aigües Vida, o ESF, i que tenien, diguéssim, els fonaments tècnics per parlar d'un nou model energètic, i per l'altre costat tenien els afectats, la PA, dels parats, d'aturats, bueno, gent que realment estava patint més el problema de la pobresa energètica. Però potser els hi faltava un altaveu o l'argumentari per sortir-se'n. La plataforma, o sigui, l'aliança, que va permetre és agafar la força d'uns amb els coneixements d'uns altres, i això va permetre visualitzar més i posar en públic que realment les mesures que s'estaven aplicant per parar la pobresa energètica no eren suficients, perquè no atacaven el model de gestió d'estos serveis bàsics. El que intenta la llei 24-2015, perdoneu que em repeteix, és això, és un pedaç, una emergència, és donar un valor d'oxigen a les persones que més ho estaven patint. Recordem que hi havia dos parts, era pobresa energètica i habitatge, que anaven lligades, per a que les administracions se'n donessin compte que s'havia de revertir la situació, però amb un model energètic nou, un model de gestió nou. I això és el que no s'està fent. És a dir, han perdut més temps, ara no recurro, i no avança la problemàtica. Què ens trobem? Que ara vaig a la pregunta.
Sí, tant.
Que parlava de quina és la situació que n'hi ha. Pues, bueno, a Espanya estem parlant que, segons quins indicadors fem servir, hi ha un 25% de pobresa. No cal ficar adjectius. És un 25% de pobresa.
Un de cada quatre espanyols té algun nivell de pobresa.
Sí, de pobresa, de vulnerabilitat, més greu o menys greu. I si veiem els indicadors, també veiem que des del començament de la crisi del 2008 al 2013-2014, els indicadors, els percentatges de gent que estava en exclusió severa, els que estan patint més la pobresa, s'han anat doblant. Què vol dir? Que cada vegada n'hi ha més de pobres i cada vegada són més. Però que quina situació ens trobem? Doncs ens trobem pitjor que el 2013, evidentment, perquè cada vegada la pobresa va estar augmentant, la precarietat està augmentant i la vulnerabilitat està augmentant. I el que abans eren persones que podien anar passant amb els ingressos que tenien, cada cop veuen com les seues rentes van baixant, com els preus dels subministraments van pujant i com la mala qualitat dels edificis on viuen fa que cada vegada necessitin més energia per a mantenir una temperatura adequada. La situació cada cop és pitjor. Per tant, si no reaccionem, la llei de la 24-2015 té protegitat del tall, però l'únic que farà és anar fent que els ingressos de les llars i de les administracions, com el que està passant ara, vagin disminuint i es vagin quedant cada vegada menys. Mm-hmm.
Bé, avui en el Mirador de l'Actualitat ens acompanya en Xavier Pallarès, representant de l'Aliança contra la Pobresa Energètica, també Eduard Sala, responsable d'Acció Social de Càritas Diocesana de Barcelona, i Josep Vila Balló, economista i fundador del grup sènior del Col·legi d'Economistes. Xavier Pallarès parlava de la pobresa energètica i de la pobresa en general, en definitiva. Com està treballant l'Aliança contra la Pobresa Energètica en aquests moments? Té algun vincle, per cert, amb l'Aliança Espanyola contra la Pobresa? Heu sorgit...
No,
teniu el nom d'Aliança, però compartiu segur molts...
Surt aquí a Catalunya i és les entitats que més o menys us hem explicat. És entitats de Catalunya que estaven treballant a la...
Que s'han unit en aquesta causa comuna,
sí,
diguéssim.
Sí. No? Perquè veiem que no hi havia respostes per part de les administracions.
I estan estimulant d'alguna manera la sensibilització, la detecció de problemàtiques concretes...
Visualitzar-ho. L'Aliança va néixer amb dos objectius. El primer, i el que estem aconseguint, és mirar de garantir els subministraments bàsics per tothom. Objectiu número 1, amb la 24-2015, això ja està resolt. I el segon objectiu en què es va néixer era denunciar la connivència que hi havia entre administracions i empreses subministradores, que és el que ha portat que cada cop més, i ho apuntava abans l'Eduard, que hem estat agafant serveis bàsics públics i els han ficat en mans d'empreses privades, amb el que han convertit uns drets en uns privilegis. Les persones que ho poden pagar tenen els serveis i els que no el poden pagar se'ls hi talla i no tenen cap tipus de remordiment d'aquestes grans empreses.
Estan d'acord els altres, ja que ho ha dit abans el senyor Eduard Sala, amb la possibilitat que se situï una tarifa garantida, és a dir, que sobre els ingressos sigui un percentatge, 10%, per exemple, dels ingressos mensuals i no pas més, amb la qual cosa, doncs, algunes persones, per justícia, els sortiria molt econòmic el subministrament. Què en pensen? És una bona mesura, aquesta?
Teòricament és meravellosa. A la pràctica és molt difícil.
Difícil d'aplicar, potser, no?
Sí, a Hisenda l'enganyen amb no sé quants mils de milions d'impostos que no es paguen. Imagina't la picaresca. A més, som un poble molt picaresc. Jo crec que és una bona solució, però aplicada amb...
A qui de la bola necessiti, clar.
Exacte. Que s'hi tingui que demanar. O sigui, que no sigui d'aplicació automàtica, que una persona pugui dir, mira, jo tinc un ingrés total, per tant, demano que se m'apliqui aquesta tarifa. Llavors, es comprovi i que s'apliqui, això sí, que seria possible. De forma generalitzada, seria quasi impossible.
També ho hauria de... Sí,
aquesta setmana, diferents entitats hem signat una mena de carta, diguem, demanant mesures determinades en el marc de les entitats socials que estem a la taula d'emergència en l'àmbit de l'habitatge i de la pobresa energètica, no? I allà demanàvem diferents tipus d'accions, no? Va en aquesta línia, no? Però una banda, inspeccions d'ofici, no? Per als incompliments de la llei 24/2015, que explicava abans el Javier, i aquestes inspeccions han de ser periòdiques i fer-se públiques, no? Perquè, insistim, o sigui, hi ha hagut una privatització del que són el que eren béns públics abans, val? Penseu que a nivell de Càritas Diocesana a Barcelona, i som només una Càritas Diocesana, no? Però amb els darrers 4 anys hem quintuplicat, diguem, el nombre de famílies ateses. I vam passar a 2012 d'ajudes que en principi eren residuals, de 16.000 euros l'any per aquest concepte, per pagament de subministraments, el 2015 vam passar de 16.000, en 4 anys, euros, a 123.000 euros. Però penseu que l'encariment també de l'energia ens ha obligat a acabar assumint uns costos per empreses que tenen beneficis, no? Llavors, èticament, llavors, tu et planteges, realment hem de cobrir-ho? Això ho hem de cobrir. I llavors, per això mateix, aquestes entitats, aquesta setmana el que es demanava és que aquests... Entenc el que comentaves abans del tema de la picaresca, per això s'ha de poder controlar. Vull dir, és important controlar, però en cap cas es pot arribar a tallar quan hi ha vides darrere. S'ha de veure molt bé qui hi ha darrere. Perquè el que es plantejava era que aquests fons públics que s'aporten al Fons d'Atenció Solidària, mesures d'eficiència energètica, perdó, els fons que serveixen per acabar pagant factures, val, des d'un instrument, que es diguin en tot cas per poder prendre mesures d'aquests habitatges que estaran en molt males condicions de persones que no podran millorar aquelles condicions per invertir-ho, no? I aquests, abans que pagar, en tot cas, abans que acabar pagant, sincerament, unes factures que acaben anant a empreses privades.
Sí, és una constatació d'un fet, que d'alguna manera fa que sàpiga... O sigui, pensem que fins i tot l'ajuda solidària d'emergència està com mal organitzada en aquest sentit. No és culpa de Càritas, evidentment, ni de cap entitat, però és la realitat que hi ha.
Jo plantejaria el que... La llei de dependència que ens han retallat totalment, val? Allò que deia, bueno, una persona gran que necessiti realment una residència o una ajuda, val? El fet de poder pensar en quin és el percentatge que pot arribar a dedicar per poder pagar allò, és una bona mesura. Mira, fins al 80% dels teus ingressos, fins al 90% dels teus ingressos, no? Les persones, les famílies, per poder arribar a final de mes, haurien de poder tenir una mena de càlcul del que és el lloguer, els costos de subministrament, en proporció als ingressos que es puguin controlar, evident, entenc, que es puguin arribar a demostrar, no?
Tenim l'opinió d'un oient que suposem que ens ha estat escoltant aquests últims minuts, Eduard, de Barcelona, ens diu, és fàcil descarregar, com deia el senyor Vilabelló, les responsabilitats sobre família o sobre entorns propers, però i les milers de persones que estan fent de voluntàries en el Gran Recapte? Aquest és un gran potencial. Hi ha moltes persones que ajuden també des de l'anonimat, veïns i familiars. El cas de la dona de Reus és una desgràcia, però hi ha molts altres que se solucionen favorablement. Bé, un cas com el de Reus potser s'ha produït, però sense desenllaç fatal, en altres dones grans que potser sí que han tingut l'ajuda. En fi, són coses que passen, terribles, eh?
Amb el propi cos de bombers a Catalunya ja està explicant, i ja ha fet diversos articles i ho ha denunciat a diversos mitjans, que diguéssim que de cada 10 incendis amb víctimes a Catalunya, entre 6 i 7 són deguts a pobresa energètica.
Déu-n'hi-do. Incendis amb víctimes en llars o fins i tot altres tipus d'incendis.
Però... El cas de la Rosa no deixa de ser, i ho també apuntaves al començament, és la punta d'iceberg d'una situació molt greu, que poder les entitats que estem més al damunt d'aquests casos les coneixem més, però que costa que aquests casos acabin d'arribar a tothom i que tothom s'agafi conscienciació.
Jo voldria, per als oients que ens poden escoltar, no? Jo què hi puc fer, no? Jo què punyetes hi puc fer amb tot això, no?
El que diu Eduard Sala s'ho poden estar preguntant moltes persones.
Què puc fer? Tothom vivim en algun lloc, no? I tothom tenim veïns o veïnes, a no ser que estiguem enmig del desert o plena muntanya, no sé on, no?
Però també hi ha gent propera, fins i tot allà.
En principi tenim gent propera sempre, sigui al nostre edifici o a casa del costat, etc. No? Què és el que podem fer? Ospa, doncs, establir relacions de veïnatge amable, no? De poder saber les persones que tens al voltant saludar-te cada dia o quan et trobes, no? Saber més o menys quina situació tenen, si hi ha persones soles, persones grans o famílies que estan en situació vulnerable, saber-les, conèixer-les pel nom. Només que en sàpigues 4 o 6 o 8 que t'envoltin, ja n'hi ha prou, no? Si tenim aquestes relacions de veïnatge amable, no? De persones que es coneixen, no? I que s'ofereixen, no? S'ofereixen ahir, no? Un veí, el veí de Replà, no? És una família pakistanesa que viu davant nostre, no? El senyor està molt preocupat perquè la seva dona doncs està a punt de tenir un fill, no? Doncs què hem fet? Ens hem intercanviat els telèfons perquè quan ell treballi, si passa alguna cosa, això és fàcil, ho podem fer qualsevol, no? Qualsevol.
I tant.
Val? I això està a l'abast de qualsevol oient, visqui on visqui, conegui els seus veïns, no? En sàpiga pel nom i en tant, quan vegi que no sent algú, doncs truqui i pregunti, tot va bé? Tan simple com això.
Doncs una bona manera d'enfortir aquests llaços. I a més entre els veïns, de vegades sentim a parlar de conflictes veïnals o de discrepàncies, però moltes vegades predomina això que diu ara Eduard Sala, no? El bon veïnatge
sí,
i la bona relació.
Ell mateix ho ha dit abans, no? Les parets, abans dèiem, les parets de les cases estan molt bé. I això és veritat, i tu deies abans, Eduard, o vostè, o tu, deies abans el tema de la pobresa vergonyosa. I existeix, d'aquest que t'està dient... Tu, com a bon veí, li preguntes què tal... No, bé... I no sopat. I això succeeix. I clar, és que la pobresa és terrible, no?
És silenciosa, moltes vegades.
Estem parlant dels que tenen casa i no... els hi embarguen, o els hi tenen l'hipoteca o no tenen l'agilitat, i els que no en tenen. Quanta gent ja dorm al carrer? Jo col·laboro amb Arrels, no com a voluntari, perquè no puc, però econòmicament, que és l'única manera, perquè crec que és l'estrat més baix dels pobres. Mm-hmm. Quanta gent, i a més està augmentant. Al costat de casa ja en trobo dues dones que dormen. Diuen que és una màfia romana, no ho sé. No li aniré a preguntar. Però fa pena. No?
Mm-hmm. La pots saludar. La pots saludar, preguntar-li el nom. No hi doni res, però pregunti-li el nom i saludi-la.
Sí. Mm-hmm.
Bé, doncs una bona manera també d'actuar que ens proposava Eduard Sala. Bé, i més enllà del que hem comentat, hi ha algun mecanisme més, potser, que ens puguin comentar, Xavier Pallarès?
Sí que està... De les coses que m'ha estat explicant ara de la llei 24-2015, la situació de pobresa energètica, siga una cosa que no hem comentat, que és que hi ha un altre apartat dins la llei 24-2015... que diu que les empreses subministradores, les administracions han de signar convenis amb les empreses subministradores perquè aquestes empreses subministradores apliquin ajuts a fons perduts i descomptes significatius a les persones vulnerables. Ara que parlem de col·laborar, però bueno, s'està dient, no s'està obligant, sinó s'està proposant a aquestes empreses sentar-se i negociar una miqueta què es fa amb el deute de les famílies. I portem 16 mesos, i en 16 mesos les empreses subministradores han sigut incapaces d'aplicar una bona voluntat i signar els convenis. 16 mesos després, encara no s'han compromès a què fer amb el deute d'aquestes persones. Per què? Perquè mentre no fan això, les administracions van aportant fons, que ara comentava l'Eduard, aquests fons van a parar a pagar les seves factures. L'únic que els preocupa a aquestes empreses és un protocol per cobrar els deutes. I ja està. ells han de signar uns convenis on han de portar ajuts a fons perduts i descomptes significatius, això no es fa. Ara, si hi ha fons, ja farem un protocol per assignar les... per a poder recuperar ràpid les factures.
Clar, perquè aquestes empreses també es podrien implicar una mica socialment, creant un fons a partir dels seus beneficis o el que sigui, no?
Amb un 1% dels seus beneficis n'hi hauria més que suficient per a cobrir tota la pobresa energètica que hi ha en este país.
Doncs una afirmació ben clara.
Des de Càritas i els companys que hem estat doncs, acompanyant també aquest tema, no? El que pensem és que caldria incorporar la pobresa energètica dins de l'anàlisi i el discurs en general de les polítiques d'habitatge, no? Uh-huh. És allò que comentaves tu, Ignasi, no? Que no, una llar no és només quatre parets, no?
Efectivament.
Això per una banda. Després, ens falten dades, eh? No tenim dades sobre quantes persones han estat afectades realment i quants talls de subministrament s'han fet, no? Tercer, el dret a l'aigua i a l'energia s'ha de garantir, no? I no... Hi ha d'haver gestió pública, ho sento. Gestió pública i limitació de preu i transparència. I transparència, no? I finalment, el que dèiem també abans, no? Establir una tarifa social per a les persones en situació de vulnerabilitat, no? Amb tots els controls, amb la garantia d'estar-hi de darrere, d'acord, però no es pot pagar per sobre del que les famílies, els oncles residencials, poden arribar a pagar, no?
Bé, avui amb Josep Vilavelló, economista i fundador del grup sènior del Col·legi d'Economistes, amb Eduard Sala, responsable d'Acció Social de Càritas Diocesana de Barcelona, i amb Xavier Pallarès, representant un dels membres portaveus de l'Aliança contra la Pobresa Energètica, estem parlant d'aquesta dura realitat, arran de la mort d'una dona a Reus, però arran de moltes situacions de màxima vulnerabilitat, de patiment amb el fred, amb la foscor, amb la no assistència, en definitiva, amb la manca d'ajuda, amb la soledat, que això destapa, en definitiva, la urgència de lluitar col·lectivament contra aquest problema, contra la pobresa en general i particularment contra la pobresa energètica. Potser, fent un breu incís ja en els minuts finals, recordar que la pobresa és única i la pobresa és la destinatària a través de milers i milers de persones i famílies a Catalunya del gran recapte d'aliments. Eduard Sala, em sembla que té experiència fins i tot a l'organització d'anys anteriors i com a col·laborador. Aprofitem, amics oients, per animar-vos, si no heu fet encara la vostra aportació, a anar a un dels més de 2.000 punts de recollida en mercats i supermercats de Catalunya. Si feu la vostra compra avui o demà, tot el dia, moltes compres es fan en dissabte, donar una petita aportació, aliments envasats, sobretot, ens deia avui Eduard Arruga, president de la Fundació del Banc dels Aliments, que també ens acompanyava en aquest programa ara fa uns dies, la setmana passada. Doncs feu aquesta petita aportació. Hi ha uns voluntaris que us poden assessorar sobre què podeu fer, i bé, l'aportació és amb l'objectiu d'aconseguir unes quantes tones d'aliments que pal·liaran moltes emergències. No sé, Eduard, se la dic per l'experiència, però els altres també poden dir la seva, eh?
Unes quantes no, moltes tones d'aliments.
A més, això té molt a veure amb la pobresa energètica, també, deixi'm-ho dir.
Sí, que, clar. Bueno, pensem que moltes, amb el tema de la pobresa energètica té relació amb l'alimentària, no? Els darrers anys, moltíssimes famílies no han pogut... No podien cuinar, no podien ni tan sols accedir a un lloc digne, val? Sobretot quan ha acabat anant en pisos amuntegats, a vegades sense dret a cuina, no? Ho dic perquè és curiós. Ha afectat inclús en el que és l'alimentació habitual de la gent, no? Pel que fa al gran recapte, jo animaria a tothom que vulgui que s'acosti. Hi ha molts punts d'atenció, molts voluntaris que estan implicats, però no és suficient. No és suficient, i no és només un dia, la gent menja cada dia, val? I que si els oients que ens escolten, a part de poder-se acostar demà, si no ho han fet ja, per poder fer la seva aportació, que pensin, què puc fer jo, a qui puc acompanyar, què puc fer amb el meu temps, el puc donar també amb diferents entitats, a diferents persones concretes, a qui puc visitar, o que dèiem l'altre dia, jo puc millorar la vida aquí, no? Això és un primer pas. El gran recapte és un primer pas per poder aportar alguna cosa al món, aportar alguna cosa a algú, no? Uh-huh.
Bé, doncs el gran recapte ha aconseguit 26.500 voluntaris, 500 més que l'any passat, i és possible que gràcies a la col·laboració desinteressada de milers de ciutadans, en definitiva, i a veure si se superen aquesta... Em sembla que són 4 tones i mitja, que és l'objectiu, o si arriba, com a mínim, aquest objectiu en el gran recapte d'aliments organitzat pels 4 bancs d'aliments de Catalunya. amb totes les seves entitats vinculades, i també els bancs d'aliments de tot l'estat espanyol, que també fan grans recaptes aquest cap de setmana. Avui i demà, concretament. Algun comentari volen fer sobre això? Xavier Pallarès o Josep Vilabelló, més enllà, encara que sigui des de la distància.
Sobre què?
Sobre el gran recapte, home, sobre la recollida d'aliments. Sí. Va bé de preguntar-m'ho, perquè parlem de moltes coses avui.
Home, sobre el gran recapte crec que sigui tot... I sóc amic i companys amb en Eduard Arrugat.
Sí.
I ho està portant molt bé. Hem visitat els grans magatzems que tenen, ens ha explicat com ens ho fèiem. Però és el que deia l'amic Sala, no és un dia. No és un dia, són molts anys. Això va bé com per apretar la consciència de les persones i tal. I ha que anar-ho recordant.
Sí, Eduard Sala ens insistia ara fa una setmana, una mica més, que el Banc d'Aliments no és un emmagatzem, no és un magatzem per acumular aliments, sinó que allò que entra surt de seguida. I Càritas ho sap prou bé, que mobilitza vehicles portant aliments amunt i avall, i moltes altres entitats que també col·laboren amb el banc, amb els bancs dels aliments. Sí, Xavier Pallarès, sobre la iniciativa, encara que sigui...
No, tot el que sigui ajudar a les persones que més ho necessiten és vital. I més, que ho comentàvem també abans, que siguem conscients que les situacions de pobresa es van augmentant i el que és pitjor, que a part d'augmentar, és que s'estan cronificant. I les famílies que més ho estan patint ara i ho estan patint els seus fills, i aquests fills no tindran segurament prou recursos econòmics per poder estudiar. O sigui, al final és un peix que cada vegada es va fent, una roca que cada vegada es va fent més gran.
Sí, i comentava abans Eduard Sala dels anys de crisi, clar, moltes vegades pot semblar que amb números globals una família estigui millor ara que fa 4 anys, però amb la crisi acumulada, de fet, està pitjor, perquè han passat anys de crisi, no? Aquesta és una realitat que els economistes també la coneixen prou bé. És a dir, una cosa és que els números grans millorin i una altra que la situació real d'una persona millori.
Bueno, aquest és el drama, i, a més, jo voldria dir a l'Eduard i al Xavier que tindreu feina per rato, perquè això va per llarg. Desgraciadament, he de dir que això va per llarg. O sigui, la globalització ha portat un boom capitalisme salvatge i els rics no tenen fronteres, no són de cap país. El que van iniciar el senyor Reagan i la senyora Thatcher s'ha exagerat d'una manera terrible, acompanyat, a més, d'uns canvis tecnològics que afavoreixen la pèrdua de llocs de treball. L'altre dia, en una conferència de col·legi que organitzava el grup de sèniors, es plantejava, tindran que pagar seguretat social els robots? No, per ells. Home, sí, clar. És que és una possibilitat. Una fàbrica que tingui més robots, que pagui més seguretat social per els llocs de treball que no hi són i per la quantitat de sous que s'estan estalviant.
Deixi'm seguir la broma, com que els robots van amb electricitat normalment, la pobresa energètica els afecta directament.
Sí, perquè aquests paren...
La seva estructura.
Ara, tampoc sabem si els robots, quan somien amb ovelles o no, que va ser el primer que es va plantejar. Però entenem... Perdoneu la broma, però és que
no, però...
jo...
Sort que en podem fer una mica, però ja el tema és molt seriós, ho sabem. Sí,
poso molt dir.
Sí.
Dic que això va més, i que si no hi ha un canvi... No m'agrada la
paraula. Entre tots ho podem canviar.
Un canvi de paradigma. I tornem amb una aplicació de partits socialistes, realment socialistes, que procurin... Però no és solament els partits, és una consciència de tota la societat.
No és una qüestió ideològica, certament.
No és ideològica, és una consciència de tota la societat de tornar a repartir millor la riquesa.
Recordem que el Papa ho diu i no fa ideologia, l'Evangeli Gaudium. El sistema econòmic mata.
Em sembla que és l'únic que ho diu.
Sí, és el que més clarament ho diu. Bé, senyors, ho hem de deixar aquí, però podríem seguir allargant amb temes socials. Ha estat un plaer comptar amb vostès, especialment avui, també, ja que era la primera vegada amb Xavier Pallarès, membre de l'Aliança contra la Pobresa Energètica. Felicitats per la feina que fan i molts ànims. Anava a dir llarga vida, però millor si no és molt llarga, perquè voldrà dir que no hi ha tanta necessitat. Sí,
deixem dir per acabar que a tots els oients que estiguin en una situació econòmica complicada, que sàpiguen que a Catalunya existeix la llei 24-2015 que els protegeix davant dels talls i que si tenen una problemàtica que vagin a serveis socials, els hi faran un informe i això ho podran presentar a les companyies perquè no els hi tallin el subministrament.
Doncs molts ànims, sobretot a aquestes persones. Gràcies, Xavier Pallarès, gràcies a Eduard Sala, de Càritas i Diocesana de Barcelona, i Josep Vilavelló, del grup sènior del Col·legi d'Economistes. Bona nit i bon cap de setmana a tots. Adéu-siau.
Bona nit.
Adéu, bona nit.
Ens queden uns segons, Marta, per donar el resultat de l'enquesta. Quin és?
Avui us preguntàvem què creus que caldria fer per evitar tragèdies provocades per la pobresa energètica i el resultat final de l'enquesta ha estat amb un 62%, un protocol rigorós per estudiar cada cas abans de tallar el subministrament, amb un 23%, un sistema d'acollida a les persones grans que viuen soles i amb un 15%, campanyes de sensibilització perquè les persones en situació precària trobin ajuda.
Bé, gràcies, Marta. I anunciarem per acabar la pregunta de dilluns, que és sobre Colòmbia i el procés de pau. Com valoreu aquest nou procés de pau a Colòmbia que s'assignava ahir, precisament? Arribem al moment de